Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Quan les coses venen maldades, quan la situació es torça i toca redreçar el rumb a contracorrent, es necessiten aleshores persones valentes, de les que parlen clar i afronten les situacions de cara. L'escenari que té davant seu el Sabadell no és que no sigui el desitjat, és que s'ha convertit en un panorama força perillós, per inesperat, per dinàmica d'equip, pel perfil de jugadors de la plantilla i per la feblesa mental mostrada fins ara, sobretot fora de casa. El que cal és ara, sobretot, algú que faci un pas endavant. Es necessita lideratge, que l'equip s'ho acabi de creure, que la ratxa es trenqui i s'ha sortit una vegada per totes d'aquesta situació un pèl compromesa, cada vegada més. I escoltant a Pedro Capó, la veritat és que per autocrítica no serà. En moments de debilitat cal un discurs valent, cal un missatge clar, i el menorquí és d'aquells que no es mossega la llengua quan parla. De seguida l'escoltem, però com a principal argument, el balear assegura que ja està fart de tanta paraula, que vol deixar-se estar de discursos sobre què cal fer i què no cal fer, i que arriba ara l'hora de la veritat, l'hora d'actuar. És una bona mentalitat per afrontar un partit que té aires de final, com és el Teruel-Sabadell de diumenge.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so, un dia més, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Programa ben farcidet. El d'avui escoltarem Pedro Capó. Tindrem un reportatge curiós tancant el cercle dels debuts de juvenils a segona B amb el Sabadell. Molt ciclisme també amb la gent de la Unió Ciclista Sabadell. També natació artística, vòlei, rugby, futbol sala, bàsquet, atletisme popular amb una nova edició de la cursa del Corte Inglés ja presentada, o la vessant més solidària de l'esport amb les novetats del torneig solidari de malalties estranyes.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid es juga avui el seu futur a la Champions. L'equip de Solari rep a les 9 l'Ajax a la tornada dels vuitens de final d'aquesta competició. A l'anada els blancs es van imposar per 1-2 a Amsterdam. També avui es juga el segon partit del Dortmund-Tottenham amb 3-0 a favor dels londinencs al primer partit. David López es perd el que queda de temporada. El central ballesà de l'Espanyol es va lesionar de gravetat contra el Valladolid i pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre, amb la qual cosa haurà de passar pel quiròfan i es perdrà com a mínim 6 mesos de competició.
Han parlat en les últimes hores
Santiago Solari, entrenador del Madrid, sobre els rumors de futur a la banqueta del Bernabéu.
Este club tiene y siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts.
I Luka Modric, jugador del conjunt blanc, parlant del problema de cara a gol del Madrid.
Claro que nos falta Cristiano. Algunos tenían que dar un paso adelante y no meter 50, pero por lo menos lo que nos falta 20 goles de, no voy a nombrar aquí ahora, pero 2-3 jugadores que mete 15, 20 o 10 goles, y esto no tenemos.
I a les xarxes socials.
La notícia publicada al web de la Federació Catalana de Futbol: els federats han esgotat les entrades per la Supercopa Catalunya, que juga demà a 6:45 a la Nova Creu Alta. Per tant, no quedaran entrades a les taquilles de l'estadi sabadellenc per aquest Barça a Girona. Han quedat ja esgotades després de totes les que s'han repartit, les que ha repartit l'ens federatiu als diferents clubs de la zona, especialment els de Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
En plena Setmana de la Dona, dues esportistes d'elit, dues referències del seu esport relacionades amb Sabadell, compleixen anys avui. D'una banda, Kylie Neuschul, waterpolista internacional pels Estats Units i integrant de l'Astral Pool Club Natació Sabadell, i de l'altra la futbolista internacional Vicky Losada, forjada en el seu dia a la base del centre d'esports.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig per sobre de les dues. Entrem en matèria. Falten 11 jornades pel final de la Lliga, la segona divisió B, i la veritat és que el Sabadell assumeix ja que el seu objectiu serà salvar-se a la segona divisió B, a 14 punts ja de la part alta i només 3 de la baixa. La prioritat ara com ara és avançar cap a la permanència i tenir un final de temporada més tranquil del que sembla que serà a hores d'ara si jutgem només les últimes jornades del campionat. Pedro Capó, migcampista de l'equip, creu que hauran d'adaptar-se ràpid a aquest nou escenari per ensortir-se'n.
Hem de ser totalment conscients, no?, de la realitat que ens toca viure ara mateix. És a dir, el Sabadell, nosaltres estem en una situació, que no diria delicada ni complicada, sinó que crec que inesperada és la paraula, no? I hem de saber lluitar a partir d'aquí cada partit com ho fan els equips que estan fets per estar en aquesta situació.
Recordem que avui és dimarts, dia 5 de març del 2019. La plantilla arlequinada, com gairebé cada dimarts, gaudeix d'un dia de descans. Demà tornarà als entrenaments al conjunt de Quico Ramírez per preparar una autèntica final, la de diumenge a les 5 de la tarda al camp del Teruel, a Pinilla. Tan sols 3 punts separen el conjunt aragonès del Sabadell, amb la qual cosa podríem dir que és una arma de doble fil. D'una banda, una oportunitat molt propícia per distanciar-se de la zona perillosa si es fa la feina, però per l'altra, si no va bé, també de plantar-se de ple en la zona de risc. Pedro Capó té clar què s'ha de millorar i aquest fet és l'encert de cara a gol, especialment, diu, lluny de la nova Creu Alta.
La clau de futbol és el gol, no? I ens costa, no ens hem... és cosa de l'equip, no? És a dir, no ho podem negar, ens està costant i jo crec que si hem de treure alguna cosa positiva és que l'equip aquí a casa sempre està en disposició de poder guanyar els partits, no? Cosa que fora és el que hem de canviar, no? A poder arribar als minuts finals, ja sigui amb més encert del rival, potser que estigui rondant la nostra àrea o nosaltres, però si estem 0-0, sí que ens poden guanyar, però en qualsevol acció nosaltres també ho podem fer.
Ser més competitius, al cap i a la fi, el repte que té per endavant el Sabadell després d'aquesta mala ratxa, especialment fora de casa, i és que més enllà dels partits a Sabadell, on la cosa no rutlla, on no va massa reeixida, segurament a casa tampoc massa, però vaja, com a mínim no s'ha perdut des de l'arribada de Quico Ramírez a la banqueta, però a domicili ja són 5 les derrotes seguides i 3 els mesos consecutius, sense victòries i sense puntuar del Sabadell amb aquestes 5 desfetes seguides. Per això Pedro Capó sap que han de començar a mostrar-se competitius, sobretot des de ja com a visitants, tenint en compte que el calendari porta el Sabadell al camp d'un rival directe.
El discurs jo crec que tothom el té clar, no? Jo crec que ens hem de deixar el discurs i hem de passar a l'acció. No? Els discursos, les paraules són molt, és molt fàcil de dir, les paraules se les emporta el vent, però quan actuem és la manera de demostrar que el que diem realment ho volem.
Doncs queda claríssim, hem de deixar-nos ja de discursos i de paraules i actuar començant per aquesta cita diumenge a les 5, des de 4:45 en directe aquí al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Pedro Capó, un dels titulars les últimes jornades al Sabadell, valorant d'aquesta forma tan autocrítica l'actual situació de l'equip. Avui, per cert, com dèiem, en el dia de descans de la plantilla, el que hem volgut fer també aquí a Ràdio Sabadell és tancar el cercle dels debuts de juvenils amb la samarreta del Sabadell a segona B, que si no el Miguel Ángel Rodríguez després m'estirarà de les orelles. Ho hem anat dient a diferents tongades, podríem dir, a mesura que anàvem coneixent totes les dades i tots els detalls, i avui hem fet un recopilatori de tot plegat per saber com ha anat i sobretot els vincles que existeixen, que són ben curiosos, entre l'últim juvenil debutant a segona B amb el Sabadell, Jandro Moreno, i el seu predecessor. Diumenge, el comentarista del Sabadell en joc a casa en el partit del centre d'esports, com va ser Alberto Etjogo. És un reportatge amb la veu de l'Helena Molist i el muntatge del Roger Benet, d'Alberto Etjogo a Jandro Moreno.
24 de febrer, Ciutat Esportiva Dani Jarque de Sant Adrià, 2:15 p.m.
Debutarà Jandro, eh? Debutarà Jandro al Sabadell. Ja està preparat amb el 18 a l'esquena. I un juvenil a punt d'entrar a la Dani Jarque. I em refereixo amb la samarreta del Centre d'Esports Sabadell. Preparat per entrar, era la sorpresa, era la notícia sorprenent de la convocatòria i ho serà també del partit amb aquest debut a segona B.
Uns minuts més tard, el jove jugador sabadellenc s'estrenava davant dels micròfons en un postpartit.
Bueno, yo creo que es un orgullo. La verdad no sé cuánto hacía que un juvenil podía llegar a subir.
I 5 dies després, divendres 1 de març, l'estadístic Miguel Ángel Rodríguez del programa Hotel Suís.
He buscat l'últim juvenil que va debutar en partit a segona B.
La verdad no sé cuánto hacía que un juvenil podía llegar a subir.
Ara li contestaré a Jandro. Hem de matisar que a segona A hi va haver un cas, que és el de Dani Domínguez, que va debutar al camp,
sí,
del Lugo,
en
dues carreres, va jugar uns minutets. A segona B és molt més difícil, penso jo. L'última vegada va ser el febrer del 2002, o sigui, ha fet 17 anys, i va ser un tal Alberto Jogo contra la Real Societat B, aquí a l'estadi, que vam guanyar 3-0.
A partir d'aquí, David Moreno, pare de Jandro.
La verdad es que iba en el coche escuchando el Hotel Suisse y la sorpresa llegó cuando oí la anécdota de que el último juvenil que había conseguido debutar con el primer equipo del Sabadell en segunda B, antes que Jandro, había sido Alberto Etjogo. Y me hizo mucha ilusión porque el caso es que Alberto y yo éramos compañeros de colegio. Y además, a raíz del fútbol, éramos buenos amigos, porque curiosamente su hermano mayor, José Manuel, que por aquel entonces jugaba en Primera Catalana, era entrenador mío del equipo de fútbol del colegio.
Alberto Etjogo, exjugador del Sabadell.
Ni idea. El que, clar, és que fa tant de temps ja que encara es pagaven pessetes, em sembla, quan va ser aquest debut. Encara era menor d'edat. Me'n recordo, va ser un dia especial, jugava en Capilla a la mitja punta, vull dir que hi havia jugadors doncs, mítics, no? del Sabadell, i el Pere Valentí Mora em va fer sortir i em va dir, ostres, amb aquestes botes jugaràs, noi? I bueno, sí, què passa, tal? I diu, no, és una broma, és per treure't una mica de tensió, no? Però va ser un dia especial i bueno, que en Jandro debuti i que jo conegui el seu pare, doncs el cert és que és una casualitat impressionant.
Al final no deja de ser una bonita anécdota i ja està, no? Lo importante ahora es que Jandro esté centrado en ayudar al juvenil a subir a Nacional, que siga mostrando el nivel que está mostrando hasta ahora y que siga marcando goles como hasta ahora para conseguir más oportunidades.
Me ha hecho mucha ilusión saber que el último juvenil que debutó con el primer equipo hace 17 años fue Alberto, porque yo a Alberto no lo conozco personalmente, pero sí que es verdad que le he visto por televisión en un programa de deportes. Y me acuerdo que la primera vez que lo vimos, mi padre y yo juntos me explicó que fueron muy amigos en la infancia y que el hermano mayor de Alberto era su entrenador en el equipo del colegio.
Molt bones, Jandro. Soc el Josep Manera Etjogo, el germà gran del anterior juvenil que va debutar al primer equip del Sabadell, des dels juvenils, abans que tu, l'Alberto Etjogo. Vaig ser entrenador del teu pare fa uns quants anys ja i recordo que era molt bona gent. Simplement et volia desitjar moltíssima sort en la teva nova etapa i que donguis moltes alegries i molts triomfs al Sabadell, igual que ho han fet en el seu moment els meus germans i jo durant el futbol base, i et desitjo tota la sort del món.
Después del partido contra el Ebro en la Nova Creu Alta, nos vimos, estuvimos charlando un rato, nos dimos un fuerte abrazo porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y la verdad es que Alberto me mostró que estaba muy ilusionado porque hubiese sido Jandro el que hubiera tomado su relevo, ¿no?
Bueno, hem de dir que és senyal de que som gent de Sabadell i és senyal de que em faig gran, ¿eh? Vull dir, són dues senyals molt clares, ¿eh? Una d'arrel i una altra d'edat.
Llei de vida, Alberto. Queda tancat el cercle. D'Alberto Etjogo a Jandro Moreno, 17 anys de pel mig, i una història d'amistat familiar ben curiosa entre el penúltim i l'últim juvenil que debuta a segona B amb el Centre d'Esports.
Hola, sóc l'Arnau Vidal, president del Sabadell Rugby Club, i cada migdia escolto Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Fora de lloc. Avui hem avançat la secció. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Avui hem de marxar fins a Terol amb aquest desplaçament compromès en l'aspecte esportiu, però que ens porta a parlar, com gairebé sempre quan toca fer la maleta i viatjar amb el Centre d'Esports a un toqui, a una terra que la veritat és prou desconeguda, menys pel Pau Vituri, que avui no el tenim a la redacció, però és gairebé casa seva, Teruel.
Correcte.
I, clar, la idea d'aquesta secció era buscar curiositats. I primer ens ubiquem en el mapa i després em expliques, crec que avui va el tema pel Teruel Existe, no?
Teruel Existe, i ja veuràs com existeix, eh? Existeix, t'ho confirmo, perquè està a 301 quilòmetres en línia recta des de Sabadell. Llàstima que no puguis anar per una via directa. Hauràs de fer, tu i els aficionats que viatgeu per seguir el Sabadell, uns 430 quilòmetres. Això són unes 4 hores i mitja en cotxe, com sempre dic, potser una mica menys, depèn de qui condueixi.
Sí, sent Sergi Garcés sabem que serà bastant menys, però vaja.
I també et confirmo que Teruel existeix perquè és una província del sud d'Aragó que fa frontera amb Castelló, també toca Tarragona, amb Saragossa pel nord, Guadalajara, Conca i fins i tot València pel sud.
O sigui que toca en mitja Espanya pràcticament aquesta província. Aquí el tema és que tots tenim en l'imaginari el tema del Teruel existe, però això d'on ve?
Teruel Existe. Això és un moviment social que neix amb la suma de diferents plataformes el 1999 per demanar un tracte just i igualitari per la província de Terol.
Fa 20 anys, no? Llavors, dues dècades.
Fa 20 anys la gent es considerava que no s'invertia en la província el que sí que s'invertia en altres poblacions del país. Es veu que en aquell any no hi havia autovies en tota la província i el ferrocarril que hi havia havia descarrilat 8 cops aquell any. Ara hi ha un tren, per cert, una curiositat, Adri, hi ha el tren que uneix Terol amb Saragossa, pot arribar a 220 km per hora, però hi ha 4 trams on el tren ha de reduir fins a 30 km per hora, i de fet hi ha algun vídeo on es veu un tractor adelantant el tren.
Ah, sí, l'he vist, aquest l'he vist, la veritat és que és ben curiós aquest. Ve de fa 20 anys, en aquell moment demanaven inversions, i ara continuen fent-ho, infraestructures, però tot sorgeix d'unes declaracions, podríem dir que polèmiques, o que no s'entenen gaire, del llavors president José María Aznar, que, home, molt estimat a la zona de Terol no és, no?
No ho és. De fet, l'any 2000 van a visitar la construcció d'aquesta autovia que esmentàvem, que unia Terol amb Saragossa, va ser rebut amb xiulades i escridassades, i Aznar ho va arreglar a la seva manera dient declaracions iròniques com «Parece que l'autovia de Teruel existe» o «O yo soy un marciano o he estado esta mañana viendo una autovia». Per tant, diguem-ne que això va fer accentuar una mica la protesta del moviment, i van aconseguir fins i tot en aquell moment que s'acondessin algunes vagues i una general a tota la província de Terol. Amb els anys ha anat perdent força per les inversions, però enguany
continua ben viu, no, el moviment?
La lluita continua. Pepe Polo és el president de la Federació d'Associació de Veïns de Terol, i aquest any, el sentirem ara, anuncia que la gent es mobilitzi.
Creo que hemos tomado acuerdos muy importantes, decisiones importantes de trabajo de una forma colaborativa entre Soria Ya y Teruel Existe, y una gran movilización o manifestación en la capital de España, en Madrid, en el mes de abril. Lo que hemos acordado es, primero, que creo que es la noticia más importante, Teruel Existe y Soria Ya inician hoy, con esta rueda de prensa, la revuelta de la España vaciada. Hoy creo que hemos dado un puñetazo en la mesa y hemos decidido que después de 18 años, después de 20 años de trabajar, de pelear, de luchar por nuestras provincias, creo que nuestras provincias merecen ese puñetazo.
Declaracions de Pepe Polo, el representant dels veïns de Terol, al mitjà de comunicació Eco de Teruel, d'ara mateix. O sigui, és una província rural, és una terra molt, molt de l'Espanya endins, de la part més rural del territori, la que visitarà el Sabadell aquesta setmana, però amb aquest punt reivindicatiu que continua. Em dius que avui has estat mirant fins i tot diaris de la zona, d'aquestes dues plataformes que s'han unit, Soria Ya i Teruel Existe, i que a dia d'avui, o sigui, a 5 de març del 2019, hi ha notícies que tenen a veure amb això que estem explicant avui i amb el futbol o amb l'esport en general.
I això és notícia, com dius, d'avui, eh? Aquestes dues plataformes demanen als equips esportius de les seves províncies que el diumenge 31 de març no juguin partits, que s'avancin el dissabte 30 de març, per facilitar l'assistència a la manifestació a Madrid, a la capital, amb el lema de la revuelta de l'Espanya vaciada. I reivindiquen això, doncs, que se'ls hi facin cas, que pateixen despoblació i que s'inverteixi també en aquestes províncies, perquè l'esport també pateix les conseqüències, perquè redueixen plantilles, desapareixen equips, etc etc.
O sigui que a dia d'avui, si el Sabadell hagués anat d'aquí unes setmanes a Terol, potser haguéssim jugat dissabte i no diumenge, vés a saber si per aquestes reivindicacions del Teruel Existe. El que passa és que amb el tema del Teruel Existe també s'ha fet molta conya.
Podem escoltar una cançó on, efectivament, no, sí? Tothom s'ho pren en sèrio, i sí que hi ha una mica de conya. És una cançó d'Amanita i los Faloides.
La cosa promet, eh?
Que té, atenció, més de 30.000 visualitzacions a YouTube i sona d'aquesta manera.
Antes del colegio estaban mal. Todo una mentira gubernamental.
Pero a mí no me engañáis.
No.
No me la dais.
No. Por mucho que insistan, por mucho que insistan, no conseguirán que Teruel exista.
Jugando al despiste,
yo sé que en realidad Teruel no existe.
30.000 visualitzacions, dius que té aquest vídeo a YouTube?
30.000.
La gent té poca feina. Dilluns et diré si existeix o no Terol, encara que hi ha estat, amb el Sabadell, precisament, l'única vegada que hi he anat. I què em trobaré a nivell meteorològic? Jo no, vaja, al Sabadell, i la gent que es desplaci, també.
Doncs el clima que existirà a Teruel serà sol amb alguns núvols i poca broma amb la temperatura, eh? 21 graus a l'hora del partit.
21 graus a Terol a principis de març.
21 graus.
Li haurem d'enviar el Donald Trump, que diu que no existeix el canvi climàtic.
I no sé cap a quina hora viatjaràs, però a primera hora farà 2 graus, per tant, la diferència entre la mínima i la màxima serà molt...
Tranquil, que Sergi Garcés i servidor no sortirem a córrer a primera hora del matí per Terol, per tant, no tindrem problema en aquest sentit.
Ara que esmenta Sergi Garcés, aviam què ens diu per tancar la secció del Fora de Lloc.
Hola, Sergi. Hola, Adri. Com esteu? Bé, avui la veritat és que em permetreu que no sigui massa original. No tinc massa referències tampoc del que és Terol ni del que és visitar el Club Deportivo Teruel. De fet, només ho hem fet en una ocasió, aquella temporada recordada per les cents finals a Ipurua. Però sí que és evident que si he de pensar en aquesta ciutat aragonesa, més enllà de lo futbolístic, més enllà de lo gastronòmic, avui em quedaré amb una referència pràcticament cultural i turística. Terol i tot el que l'envolta, per mi, es resumeix amb el Torico. Apa, que vagi bé, fins ara!
El Torico per Cesc Garcés.
I sí, per tu, si, Adri... el trobem, que és petitó,
si el trobeu...
Això ho ha donat de sí. La secció havia anat cap al Terol Existe, però el Torico...
Pau Vituri diu que sí,
com
que existeix,
es va emprenyar quan li vaig dir que gairebé ni es veu de tan petit que és i allà dalt de la columna. Doncs mira, jo diré Enric Pi, que és un jugador de la Lliga Andorrana de futbol, però que en el seu dia era del Teruel, l'última visita que vam fer allà, i que ens va fer una mica de ruta per on havíem de menjar i sobretot fer un petit deure l'última vegada que vam estar allà.
Com us agrada això?
D'aquí una estona parlem de running.
Molt bé, Adri.
Fins
aquí
ara.
Estarem. Fins ara.
Ets dels que viatja acompanyant el centre d'esports arreu de la península? Escolta les recomanacions curioses al Fora de Lloc.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Gairebé 23 minuts per sobre de les 2 en directe aquí a l'Hotel Suís. Aquest cap de setmana torna un clàssic de l'esport de la ciutat. Es diu aviat, però el campionat de Sabadell de ciclisme arriba a les 89 edicions. Com és habitual, serà una doble cita, no només aquest campionat, sinó que també tindrem el trofeu Joan Escolà el dia abans, el dissabte, una cita que en aquest cas frega el mig segle de vida. Serà l'edició número 48, concretament. Per parlar una miqueta de tot això, hem convidat avui aquí als estudis el president de la Unió Ciclista de Sabadell, l'entitat organitzadora, el Miquel Borràs, que ens ha portat ja un cartell i ara, en el temps de la publicitat, estàvem repassant una miqueta la fotografia històrica de l'any 1926 d'aquest cartell doble del 48è trofeu Joan Escolà i el 89è campionat de Sabadell. Miquel, com estàs? Bona tarda.
Bé, hasta el moment bé.
Un campionat de Sabadell més que tenim aquí i al final no sé si cada cop és més difícil d'organitzar-lo. Clar, ara jo no vull remuntar-me a l'època dels 20, 30, 40, 50, sinó de l'etapa més recent de la Unió Ciclista de Sabadell. Clar, veus els clubs i cada vegada sembla que hi ha menys curses d'aquest tipus. No sé si és que s'està perdent una miqueta la tradició, si cada cop cal més esforç per poder fer aquest tipus de proves o per què és.
Sí, està clar. Vull dir, més esforç. Cada any necessitem una mica més d'esforç, vol dir que cada vegada l'augmentem, perquè han canviat molt els temps, les coses no van com haurien d'anar, i per tant la part econòmica cada vegada és més feble, i per tant doncs ens complica la situació. El tema esportiu no tenim problema, vull dir, cada vegada hi ha més corredors que participen, equips de fora, vol dir que aquest aspecte val, però el que sí ens manca és la part econòmica, que cada vegada és més feble, ja ho he dit abans.
Comencem pel recorregut. El Joan Escolà serà de 103 quilòmetres, en el cas del campionat de Sabadell l'endemà de 121. Repetim el mateix traçat els últims anys?
Sí, normalment ja portem bastants anys que estem repetint sempre el mateix itinerari, i els motius són els següents. Vull dir, cada vegada hi ha més complicació passar per municipis. Per tant, doncs...
Però perquè els propis ajuntaments posen pegues?
Bueno, pegues sempre hi han, cada vegada hi ha més trànsit, hi han festes a vegades amb poblacions, i llavors tens el problema que potser et diuen no, és que aquest dia nosaltres pues, tenim la festa major. No és el cas, eh? Però d'aquesta manera, amb els municipis que estem passant els últims anys, pues, no hem tingut complicacions, i per tant, doncs, procurem no tocar-ho, i així d'aquesta manera anem més segurs i tenim la cosa més planera, no?
Podríem dir que d'aquells recorreguts trencacames, que a vegades quan un és de fora d'aquí i no coneix aquestes carreteres se sorprèn perquè diu, si no és una de muntanya, com pot ser que estigui tota l'estona aquí amunt i avall?
Sí, això és així, aquests dos itineraris. No és que hi hagin unes pujades dures, però sí que és pujar i baixar, trossos planers, però bueno, sempre hi ha aquestes trossos en què hi ha pues, no sé, pujades de 5-6 quilòmetres, que déu-n'hi-do, i llavors baixes i tornes a fer-ne un altre. No, són itineraris complicats, no ho són, però bueno, són pel ciclisme, són apropiats i dignes de veure per part de l'aficionat que va per l'itinerari a veure-ho.
Ara que deies el tema de l'aficionat, potser el perfil ha variat molt d'aquestes primeres edicions que dèiem abans, de la foto del cartell, el que ens trobem avui dia, però en canvi l'afició pel ciclisme, que no per aquest tipus de proves, jo, mira, casualitat, fa uns dies vaig passar per aquella zona on es disputarà aquesta doble cursa i és espectacular la quantitat de ciclistes que surten al cap de setmana a fer quilòmetres per allà.
Sí, cada vegada jo crec que per aquest aspecte hi ha més gent que surt d'excursió, podríem dir-ne, que no pas abans. El que passa que s'ha canviat el sistema d'excursió. Abans sortíem grups molt grans d'excursió el diumenge, ara surt molt repartida la gent, entre setmana, el dissabte, i això fa pues, que potser degut a que hi ha més combinació amb la família i tal, de que es puguin repartir tots aquesta gent que practica el ciclisme pues, amb els dies de la setmana.
Les proves són puntuables pel trofeu Joan Casadevall de Grans Clàssiques, això queda sota el paraigües de la Federació Catalana de Ciclisme. Sí, sí. Què implica això?
Bueno, implica pues, que hi ha una challenge, podríem dir-ne challenge, una classificació que dintre d'aquestes curses d'Elite Sub-23 que estan dintre d'aquest programa, pues, tenen una puntuació i hi ha un guanyador, en fi, hi ha un rànquing. Llavors també hem de dir que aquestes proves estan dintre del rànquing de la Federació Espanyola de Ciclisme, que també puntuen per aquest rànquing. Vol dir que per això venen corredors de fora.
Dijous es tanquen les inscripcions, encara que sí. Això pot ballar una miqueta, bueno, però en teoria es tanca dijous. El límit són 200 corredors?
Sí, el límit són dos, com a màxim poden sortir 200 corredors, o sigui, trànsit vol que no hi hagi més de 200
corredors.
Sí, marca el sostre de 200. Per què? Pues per la seguretat. Perquè està clar, portar 200 corredors, que és com si sortíssim a la Volta a França, pues, o la Volta a Espanya, o la Volta a Itàlia, qualsevol d'aquestes, pues no es poden, no les poden dominar tal com ha de ser per garantir la seguretat dels corredors en aquest cas.
I de moment com van les inscripcions? Satisfets o no?
Bueno, ho seran, perquè hi ha hagut un petit problema en quant que les inscripcions aquest any la federació hi ha posat un altre preu d'inscripció i hi ha equips pues, que no hi estaven d'acord i crec que hi ha hagut una reunió amb aquests clubs, equips, vaja, i alguna cosa ja han aclarit en aquest moment, no ho sé, però bueno, el que sé és que han tornat a obrir la inscripció, vol dir que avui em sembla que n'hi havia 25 o 30 d'inscrits a cada una. Hi ha uns equips estrangers holandesos que estan sempre, normalment aquestes dades estan per aquí a Tarragona o a la Costa Brava, i per tant aquests ja s'han inscrit, i ara falta inscriure pues, la resta, que jo crec que entre avui, demà i demà passat quedarà tot com cada any. Vaja.
És un clàssic, això de tenir equips internacionals també aquí.
Home, sí, és important perquè aquests corredors que venen, que moltes vegades ens han guanyat les curses, dic que ens han guanyat perquè, està clar, no són d'aquí i, per tant, ens les han esgarrapat, no? Però, bueno, és important perquè també és un prestigi per les curses que vinguin corredors estrangers.
Estava pensant ara, clar, al final, quan és la primera cursa del calendari d'aquest circuit que comentàvem abans, això també deu perjudicar una miqueta, no? Coses aquestes com a nivell logístic, com la inscripció, quan ets el primer és el que et toca.
Sí, és el que hi haurà al ball. Diguéssim, comença el ball i quan comencen a haver-hi, pues, les... En aquest cas d'aquest any, pues, hi haurà segurament que els equips que vindran de fora, no amb nosaltres, sinó amb la federació, perquè tot això ho ha fet la federació. La federació ha augmentat aquestes taxes que hi havia i, per tant, nosaltres no hi entrem ni sortim aquí. La federació ho ha fet en un bon sentit, de que s'ha augmentat perquè vagi una part en el club organitzador, per ajudar-nos, perquè cada vegada tenim menys ajudes, i, per tant, esclar, sí, però esclar, és que ho heu pujat massa. Bueno, això és cosa de la federació, nosaltres no ho hem demanat, però en fi, benvingut sigui si és que ens arriben aquests diners.
No, tant de bo, perquè si començàvem parlant precisament del tema organitzatiu i econòmic, doncs
d'aquí ve una cosa és interessant per nosaltres, perjudicial pels clubs que vindran, però bueno, suposo que també ho entendran i nosaltres lamentem que bueno, que hagi sigut així, però bé, és una decisió de la federació i nosaltres l'acceptem en aquest cas, perquè nosaltres ens sortim beneficiats, no?
De Sabadell, què tal, per cert, per anar rematant? Perquè de normal sempre estem amb el dubte aquell de si participa algú o no...
Sí, bueno, normalment participen, que són de la categoria màsters, però bueno, no sé què ens diuran, no ho sabem mai, perquè com que la inscripció és lliure, vol dir que estem sempre pendents del moment de sortir la cursa i saber quins són.
Doncs dissabte a 3:45, la sortida del Joan Escolà, l'endemà a 9:00 la del campionat de Sabadell, que és curiós perquè jo m'havia apuntat les sortides i clar, en el campionat, en el cartell, perdó, el que apareix és l'arribada, clar, que al final és el que té una mica més de pedigrí per
clar,
la gent.
Sí.
Que serà, més o menys, si voleu saber, dissabte a 6:00 el del Joan Escolà i diumenge cap a 12:00, cap al migdia d'aquest 89è campionat de Sabadell. Miquel Borràs, tot això a la cartera de Prats, que no ho hem dit, al barri de la Creu Alta, com és habitual, per tant, si la gent vol veure una mica de ciclisme i una mica de patxoca, que sempre fa molta patxoca...
Poden estar a la sortida i en l'arribada. I la sortida, hem de dir que aquest any la oficina, podríem dir-ne, d'organització, el control de firma i tot això ho farem al pavelló de Cal Balsac, en el bar Velòdrom.
O sigui que al costat de la plaça de la Creu Alta.
Davant de la plaça de la Creu Alta, però la sortida i l'arribada es faran al mateix lloc, davant del número 115, que és el bar de Cal Pare, que és on tenim l'estatge social, i per tant, l'única cosa que fam és traslladar tota aquesta feina que hem de fer, pues, en comptes de fer-la allà, pues, la farem en el bar Velòdrom, que està dintre del pavelló de Cal Balsac.
Doncs 89 anys d'història, 89 edicions del campionat de Sabadell, que es diu aviat, però que tenen una feinada de por al darrere. Miquel Borràs, president de la Unió Ciclista Sabadell, com dèiem, organitzadora d'aquesta prova, enhorabona per tota aquesta feina de tants i tants i tants anys i que durin molt més.
Això esperem.
Fins ara.
Vinga, gràcies.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a 7:00 PM.
Som alumnes de les Escolàpies i hem vingut a visitar la ràdio.
Saps per què cal escoltar la ràdio?
Sí, perquè m'explica què passa a la ciutat.
I també m'ajuda a entendre millor les coses.
La ràdio és un bon canal de comunicació.
I si ets de Sabadell, has d'escoltar Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Aquesta cançó, Emma García ha guanyat la medalla de plata en les sèries mundials de natació artística celebrades a París. Ara fa uns dies, en les últimes hores, la sabadellenca l'ha obtingut en la modalitat del duet mix tècnic al costat del Pau Ribas, amb una rutina que només es va veure superada per la parella japonesa, formada per Adaki i per Abe. A diferència del lliure, el tècnic mantenen la coreo de l'any passat, però amb un bon grapat de modificacions també i de millores. El balanç del primer test que fan, tant les nedadores com les entrenadores, és molt positiu, com ha comentat aquí a Ràdio Sabadell la pròpia Emma García.
Ha sigut la primera competició oficial de la temporada en el qual estic treballant en un nou projecte, que és el duet mixte. M'he incorporat aquest any com a parella al Pau Ribas. Aquest any només competeixo amb el duo tècnic i el duo mixte el segueix nedant la Berta Ferreres. I la veritat és que tant amb el duo lliure com amb el tècnic estem molt contents del resultat.
Aquesta era la primera prova de la temporada per la selecció espanyola. Per davant, ara Emma García tindrà el campionat d'Espanya representant el Natació Sabadell el mes que ve a Valladolid i més tard també una nova cita de les sèries mundials a Tòquio a finals d'abril. De moment, satisfet amb aquest primer resultat, la nadadora d'artística sabadellenca ja pensa en aquestes properes competicions que venen abans del gran objectiu, que serà el Mundial.
Aquesta competició ens serveix com a referent i punt de partida per seguir millorant de cara a les següents competicions que tenim. I tema de primera impressió respecte als jutges i de més, també ens ha anat molt bé per saber feedbacks i correccions i millores que podem anar fent de cara a les següents competicions fins a arribar al Mundial, que esperem que vagi molt bé.
La música de Muse que escoltem de fons des del principi va acompanyar l'actuació de García i de Ribas, que es va afegir al gran paper d'Espanya en la competició, incloent-hi també, per cert, la reaparició de la també nadadora del club, Ona Carbonell, amb una plata i un bronze.
Hola, sóc la Gisela Ferrer, jugadora del Club Natació Sabadell, i escolto cada migdia l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
I en les últimes hores també el Torneig Solidari de Malalties Estranyes ha anunciat a Twitter que enguany no podrà organitzar, com és tradicional, el torneig a l'estiu al Municipal de la Creu, tot i que sí que mantindrà la subhasta d'articles esportius per recaptar fons amb una causa, amb una finalitat solidària al darrere, com és investigar contra aquestes anomenades malalties rares. Un dels seus organitzadors és el José Sá, que el tenim a l'altra banda del telèfon. José, què tal, com estàs?
Hola, què tal, Adri?
Segur que trobarem a faltar aquest torneig, eh? Tot i que em deies avui que la idea és continuar organitzant activitats encara que no sigui de la forma que ho havia fet fins ara.
Sí, aviam. El tema, per sintetitzar-ho ràpid, és que una mica veiem el format que hem tingut aquests anys una mica col·lapsat i fins i tot potser obsolet. I, bueno, i un altre tema, doncs, que el gruix de la gent que organitzàvem el torneig, doncs, no tenim ja gaire que veure amb el club, amb la sabadellenca, amb la qual cosa, doncs, obligatòriament hem tenim que plantejar el futur del torneig. Buscar un lloc aquest any per fer una cosa molt, molt similar es feia bastant complicat. També una mica també per falta de ganes, perquè l'any passat va ser molt, molt desgastador per diferents motius, però clar, no volem deixar aquest projecte ni molt de menys. Llavors toca una mica retrocedir i també doncs redefinir-nos. Llavors un tema que sí que continuarem fent, que és la subhasta, i la idea és legalitzar una associació per poder seguir organitzant això, però amb cara i ulls, que nosaltres puguem ser els gestors, sobretot de les parts econòmiques que obtindríem de lo que organitzem d'aquí en endavant.
Més d'un cop havíeu reivindicat que tot el que es plasma en un dia té una feinada de por al darrere, sovint sense rebre un cop de mà, una col·laboració que ajudi a tirar endavant el projecte, i entenc que pel que dius acabar un cremat també de tot aquest esforç que suposa una activitat tan gran. No sé si ara és quan precisament es valora més encara el que s'ha fet.
Sí, ara mires una mica darrere, pensa que de cara a feina començàvem ja, el mes de març, però és que sempre l'any passat estàvem al mes de novembre i encara no havíem entregat els diners. Llavors, clar, mig any pendent d'un tema que al final no és la teva feina, no és la teva ocupació i ja ha de funcionar i ho has de fer bé, no? I això, clar, desgasta molt, la veritat.
De cara al futur, quins reptes teniu ara, un cop heu decidit que aquesta edició, aquest 2019, no hi haurà el torneig com a tal, com el que teníem tots al cap de les últimes edicions?
Bueno, el repte a curt termini és continuar amb la subhasta, buscarem unes causes per continuar col·laborant amb elles, i també doncs, fer algun tipus de torneig, però potser més petit, potser no sé, un torneig de levins, que es pugui fer en alguna instal·lació que puguem aconseguir, que ho puguem gestionar més fàcil i sense tantes complicacions, i potser a lo millor no fem un durant l'any, potser fem, no sé, un, dos, tres, el que pugui sortir, no? El que és més important és que de cara al futur que puguem legalitzar i ens constituïm ja veritablement com una associació, que no depenguem de cap club ni de ningú, i a partir d'aquí donar solidesa al projecte, no? I amb el futur no sé on es podria arribar, però la idea és que es puguin muntar més coses, no en un dia, com s'havien fet aquests 4 anys, però sí, ara el que necessitem sobretot és buscar espais, buscar la manera de que puguem seguir col·laborant i ajudant a la gent.
Doncs estarem ben pendents d'aquests reptes de futur i d'aquestes causes que heu de buscar ara de cara a la subhasta, que segur que també serà un èxit, com a mínim mirant tota l'experiència que us avala. José Sac, també entrenador del Sabadell Inclusiu. Una abraçada enorme, ànims.
Gràcies, Adri, una abraçada.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I a tot això tenim aquí una altra vegada el Sergi Parca a l'estudi. Sergi, hora de nou.
Hola de nou, Adri.
Perquè avui has estat a Barcelona, a Plaça Catalunya, diria, al Cort Inglés, i perquè avui tocava presentació d'una altra clàssica, ara que dèiem el tema de cites tradicionals, 41a edició de la cursa del Cort Inglés. Serà el 7 d'abril a les 9 del matí. Em deies que amb una petita novetat, que és que són 127 metres menys de recorregut, acaba una mica abans, però vaja, sempre relacionada aquesta cursa amb Sabadell, i de quina manera?
I de quina manera? Perquè s'ha destacat el tema de les inscripcions i el paper del Cort Inglés de la ciutat de Sabadell. D'això en parlarem ara en un minutet, Adri. Abans, només dir que la campanya d'aquest any és la de pare a mare, la tornem a córrer, no? Per reivindicar això, no?
És xulo el cartell, sí. Amb una noia en primer pla.
Primer per reivindicar el tema familiar, i també perquè es parla de que l'organització diu que és un públic, uns participants que són fidels en aquesta cursa, no? I és el tema aquest de repetir-lo. Gerard Figueres és el secretari general de l'Esport de la Generalitat i parlava d'això, dels valors familiars de la cursa i de que és una cursa popular on tothom hi pot participar.
D'entrada serveix per explicar una mica la història de l'atletisme popular a Catalunya. Tres curses, evident, però la cursa, que com ho heu explicat, doncs, serveix per il·lustrar que aquí la gent corre des de fa molts anys, i no estrictament des d'un punt de vista competitiu, sinó, diguem, per sentir-se part d'alguna cosa més, no? Ja sigui familiar, amb amics, també a vegades per fer reptes personals, però que aquí fa 40 anys que la gent doncs, té ganes de córrer i de fer-ho a la cursa, no?
Doncs continua aquesta tradició familiar, si volem entendre així, com deia ara el Gerard Figueres, encara que siguem 100 metres menys, amb l'arribada al Monument Macià, a la mateixa plaça Catalunya, amb una participació que la veritat, històricament ha estat de les més grans de tota Europa, encara que ha anat fluctuant de més a menys, però que són dades de poca broma, eh?
No s'han volgut marcar un objectiu concret aquest any, sí que esperen superar les 50.000 persones, que és una xifra semblant a la de l'any passat, i recordem, per exemple, l'any 1994 es van superar les 100.000 inscripcions, que és una barbaritat. Aquest any, per cert, Adri, per difondre aquesta cursa i per cridar a la gent, no?, de que participi, com cada any passa, a famosos col·laboradors...
Els padrins, no?
Els padrins de la cursa. I aquest any, aviam què et sembla el panorama, Carlos Latre, Elena García Melero, Ernesto Valverde, Pere Pons, Borja Iglesias, Fernando Velasteguín, el jugador de pàdel, i...
Això m'agrada.
Això t'agrada. La representació de l'Astralpool Natació Sabadell Femení, amb Marina Cordobés, Maggie Stephens i Olga Domènech, que han participat en el vídeo de la promoció, i de fet el presentador de l'acte, que és també el director de Comunicació i Relacions Institucionals del Cort Inglés, Jordi Romanyac, ha estat molt agraït especialment a l'equip del Waterpolo Femení i a la ciutat de Sabadell.
Per nosaltres, l'equip femení de Waterpolo, en aquest cas del Club Natació Sabadell, més enllà d'obrir també que no sigui una prova només de Barcelona, hem de pensar que en les xifres de la cursa tot és molt, molt massiu. En el punt d'inscripció del Cort Inglés de Sabadell tenim més de 5.000 persones que s'apunten a la cursa. És a dir, que tot té unes xifres bastant, bastant elevades, no? Però més enllà d'això és perquè reflecteix una cosa que per nosaltres és especialment interessant i que fa molt diferent a la cursa del Cort Inglés a la resta, que és la visualització de l'esport femení. Des de fa 2 edicions, la cursa del Cort Inglés té més participació femenina que masculina.
més participació femenina que masculina. Això és el que s'ha destacat en un acte on això s'ha fet veure molt el paper de la dona, i a més, Adri, just uns dies abans d'un dia tan important com serà el 8 de març. També hi ha sigut present en l'acte Marta Carranza, que dirigeix la Comissió d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, i ha explicat una anècdota quan ella va participar en la primera edició de la cursa, l'any 1979.
Aquests 41 anys de cursa, aquella primera cursa del 79, jo sí que la recordo, perquè sí que hi era i la vaig córrer, i han canviat moltes coses, malgrat fos la primera. Sí que recordo que estàvem arribant, i ara ho hem dit, és una cursa pràcticament paritària, i sí que recordo anar corrents i que la gent anava dient una noia, perquè era una noia, llavors, una noia, volguem dir que no, tampoc hi havia tantes en aquella primera cursa del Corte Inglés. I això jo crec que és un dels valors que ha anat creixent, aquesta participació.
Ha canviat moltíssim el panorama ara, de fet, en les últimes edicions, més noies que no pas nois a la cursa del Corte Inglés. La cita, com diem, primera setmana d'abril i amb una finalitat solidària, com sempre al darrere.
Correcte, sempre s'associa a una entitat per, en les campanyes de difusió, no?, per donar-li nom, i aquest any ha estat l'escollida la Fundació Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia.
Doncs, Sergi Parc, gràcies per la feina. Fins ara.
A tu, Adri, fins ara.
Un fin de semana inolvidable, un fin de semana para marcar. Muchos resultados positivos que necesitábamos y se ha consolidado. Muy contentos.
Escoltàvem l'André Colin, el natació Sabadell de volei femení, somia amb la Superliga 2. El club va guanyar els dos compromisos de l'últim cap de setmana contra el Sant Boi per 3-0 i també contra l'Olímpico Canari, un rival directe, per 3-1, el que ha destacat especialment l'André Colin, l'entrenador del sènior femení, aquesta victòria contra el conjunt de les Palmes, que permet somiar al conjunt nadador. L'equip és ara mateix tercer, però empatat a punts amb el Vall d'Hebron, el segon, que és qui ocupa aquesta última plaça que permetria jugar les fases aquesta temporada. A més, aquesta setmana hi haurà un duel entre segon contra primer. El propi Vall d'Hebron, veient-se les cares amb el Barça sub-19, Colin té molt clares les preferències, ha tret la calculadora a passejar i espera que el Vall d'Hebron guanyi perquè té menys partits per disputar encara al conjunt blaugrana i, per tant, espera enxampar-lo a la classificació. La resta dels números, el tècnic del natació Sabadell de volei femení, els té ben clar si passa per guanyar pràcticament tot.
Los tres partidos que nos quedan iremos a muerte, cada fin de semana una final. Y bueno, eso, ¿no? Que si da la casualidad de que Vall d'Hebron les gana los tres puntos y nosotros somos capaces de hacer los deberes de casa, pues hay muchas posibilidades de estar arriba.
Per tant, confiades, arriben les jugadores de vòlei del natació Sabadell, aquest tram final de la Lliga. Pel que fa als nois, per cert, el pròxim partit serà a casa contra un rival de la part baixa, com els Monjos. Com dic, pel que fa a l'equip masculí, el conjunt de Jordi Fernández va guanyar 3-0 al derbi contra el Barberà i és quart a la primera nacional, empatat a 36 punts amb el Sant Roque Batán. Els nadadors dissabte, just abans de les noies, a 4:45, jugaran contra el penúltim, el Vikings Volley Prat.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
I del vòlei al futbol sala, això sí, femení encara, perquè el Femisport Nou Escorial no va poder plantar cara dissabte al segon classificat de la Liga Foro 16 Feminismo, el Futsi Atlético Navalcarnero. Les madrilenyes van passar per sobre de les quatribarrades amb un contundent 2-12 al pavelló del Nord, demostrant així la seva superioritat. I és que el Futsi compta la seva plantilla amb jugadores campiones d'Europa, internacionals d'altres seleccions, i encara no ha perdut en el que portem de Lliga. Per això Fernando Castejón, l'entrenador del Femisport, ha parlat d'una derrota previsible. Les sabadellenques encara arrossegaven 4 baixes per lesió en aquest últim partit, el que s'espera que canvia aquesta setmana, recuperant algun que altre efectiu. El Futsi es va escapar aviat al marcador, el descans ja dominava per 2-8, per tant, no hi va haver història, però ara assegura Castejón, l'entrenador del Femisport, comença la Lliga del Femisport.
Quedan 11 partidos todavía donde tenemos que jugar con las 6 que están con nosotros abajo, más 2 o 3 que sabemos que están en la tabla, en mitad de la tabla, que ni tienen nada que ganar ni nada que perder, y bueno, nosotros siguiendo luchando a nuestro máximo nivel que podamos.
Situació, això sí, ben precària del Femisport, que només ha tret un punt en el que portem de Lliga. El pròxim partit serà aquesta setmana a la pista d'un Alcorcón, que és 6è, tot i que es troba en una espectacular dinàmica, ben guanyat els últims 4 partits. De tot plegat hem parlat amb una de les integrants de la plantilla del Femisport.
Amb la segona capitana del Femisport Nou Escorial després d'aquesta derrota, m'imagino que dolorosa, però també d'aquelles que entren dins dels plans 2-12 contra el Futsi Atlético. Sandra Rovira, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, com tu dius, ha sigut una derrota dura, però bueno, aquests partits són els previsibles que es poden perdre, per tant, mirar-ho de la manera més objectiva possible. Hem recuperat, jo crec, sensacions que l'últim partit havíem perdut, llavors fer una crítica constructiva d'això i seguir endavant.
Sé que és difícil buscar la lectura positiva d'un partit com el d'avui, però clar, quan veus jugadores campiones d'Europa al davant, internacionals, gent d'altres països fins i tot, noies que cobren per jugar a futbol sala, és intentar competir al màxim minuts possibles contra un equipàs, no?
Exacte, tu mateix ho has dit, elles són jugadores que entrenen potser 6-7 sessions a la setmana, nosaltres en fem dues, competir contra això no és gens fàcil, elles són professionals, nosaltres no, però bueno, a la pista som 5 contra 5, intentem fer-ho el millor possible i competir al màxim.
Elles estan imbatudes encara al mes de març. En el vostre cas, clar, és la primera temporada del Femisport a la màxima categoria en aquesta Liga Foro 16 Feminismo i m'imagino que psicològicament està sent una temporada difícil, no? Perquè és allò d'intentar adaptar-me a marxes forçades, però clar, de moment un puntet i no hi ha manera, no?, d'estrenar el comptador de victòries.
Sí, no hi ha manera de treure aquests 3 punts, no?, d'una victòria que ens donarien, doncs, ens reforçarien molt moralment i ens donarien aquest passet endavant que jo crec que ens falta per agafar confiança i per dir, ostres, estem en aquesta categoria i podem competir contra els equips d'aquesta categoria. Ens falta aquest passet que jo crec que arribarà, però com tu dius, és això que ens falta aquest passet.
Clar, avui ha estat 2-12, però quan mires altres partits hi ha hagut un munt de partits realment molt igualats que s'han escapat per poquetes coses.
Sí, partits molt ajustats que hem tingut allà, que hem competit, que hem estat allà fins al final i que se'ns han escapat als últims minuts, que si haguéssim rescat algun punt d'allà, alguna victòria, potser no estaríem parlant d'on estem, no?, a la classificació. Però a vegades també compta la mala sort i en aquest cas no hem tingut la fortuna de tirar-ho endavant.
Aquesta setmana era el Futsi Atlético Navalcarnero, segon classificat i aspirant a la Lliga. Ara parlàvem amb alguna de les teves companyes, parlàvem amb el cos tècnic i em deia, a partir d'ara comença la nostra Lliga, en el sentit que juguem contra equips que són terrenals, que no són de la part alta de la classificació, sinó que són de la nostra Lliga.
Sí, a partir d'ara doncs, comença una altra Lliga i intentar, doncs, com a la primera volta no va poder ser, però en aquesta segona volta doncs, intentar rascar el màxim de punts possibles, recuperar sensacions i acabar la Lliga el millor possible.
Quin objectiu us marqueu per aquest tram final de la Lliga?
Jo crec que ara la classificació no la mirem tant com abans, és anar partit a partit, treure el màxim possible de cada partit i com et deia, arribar al final i acabar aquesta Lliga el millor possible.
Sandra, acabo preguntant pel proper rival, el qual vau tenir aquí contra les cordes, un partit que va estar igualat, l'Alcorcón, un equip de zona mitja-alta, però que en canvi heu demostrat ja, fins i tot a vosaltres mateixes, que podeu competir de tu a tu contra aquest tipus de rivals.
Sí, anem al Corcón sense res a perdre i molt a guanyar, no? Vull dir, nosaltres sortirem a pista a intentar competir i a intentar fer-ho el millor possible i si ens emportem algú bo de Madrid, doncs això que ens emportarem.
Sandra Rovira, segona capitana del Femisport Nou Escorial. Ànims, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Hotel Suís.
No deixem encara el futbol sala femení, ara parlem del Sabadell Femení Clínica Dental Navarro, és a dir, una categoria per sota, la segona divisió, perquè el conjunt arlequinat no va poder fer la feina en aquesta categoria i segueix acumulant mesos sense guanyar. Les arlequinades són dins del descens, terceres per la cua, després d'una derrota per 4-1, especialment dolorosa a la pista de l'Hispànic de Torrent, perquè era el rival davant del qual havien aconseguit l'única victòria de tota la temporada, ara fa just una volta. Aquest cop, però, va faltar intensitat, segons ha dit Maria Recio, la jugadora del futbol sala Sabadell Femení, que ja pensa en el proper compromís el de dissabte, quan rebran al CUE, l'Avenida Aragón, una autèntica final.
Tenemos un partido vital de vida o muerte, tanto nosotros como ellas, y deberíamos sacar los 3 puntos de sea como sea. Estos 3 puntos son primordial, porque aparte de estos 3 puntos deberíamos sumar otros, sea como sea, porque nos tienen ganado el Golaveras retestar, por lo tanto deberíamos sumar 3 puntos y sacar otro.
Tram final ja de les temporades, es nota, tothom traiem la calculadora a passejar, si el Sabadell Femení és tercer per la cua amb 9 punts, aquest triomf que dèiem contra l'Hispànic i 6 empats, l'Alagón tanca la taula amb només 5 puntets. Les opcions de permanència, per tant, passen per guanyar sí o sí aquest cap de setmana. I a tot això, un altre equip que està patint és el conjunt femení del Sabadell Rugby Club, les Valquíries, que estan patint sobretot per la manca d'efectius, que arrosseguen. Dissabte, en el partit disputat a Vegas, el Cor Sangre es va imposar per efectius, però també en el marcador, tot i que podríem dir que només 7-22. I dic només perquè mentre el rival tenia 15 jugadores, les Valquíries anaven amb només 12. Recordem que el mínim per jugar és 11. Per això, el regust de la jugadora Laura Pérez és positiu, tot i la derrota, per la inferioritat numèrica que tenien.
Van anar bastant bé, el resultat va ser 7-22, Però bueno, vam anar amb 12 jugadores i elles van venir amb 15 i dos canvis. Clar, ja per començar, doncs hi havia aquesta diferència. Llavors, comparat amb l'últim partit que vam tenir també 12 jugadores, físicament no va ser tan dur per nosaltres, o sigui que bueno, ens ho vam passar molt bé i, clar, la diferència de punts tampoc és tan gran.
Aquest diumenge a les 12 tindran un duel directe contra el Barcelona, un rival amb poca experiència, amb moltes jugadores noves, és a dir, igual que les Valquíries, i davant del qual, com ha dit Laura Pérez, tenen veu en opcions de victòria. Els nois de la seva banda rebran el Mataró després d'una setmana de descans. Josu Quintana, jugador del Sabadell Rugby Club, no amaga que l'objectiu d'ara fins a finals de la Lliga és guanyar tot el que queda.
Bueno, el objetivo es ganar los tres partidos que quedan, pero bueno, el objetivo principal es mantener la categoría, que parece ser que nos hemos puesto las pilas y las cosas salen, pero obviamente el objetivo es ganar la liga.
Sobre el rival, sobre el conjunt mataroní, Josu ha elogiat sobretot la rapidesa que tenen en atac, tot i que coneixen de sobres el seu joc i veu factible endur-se el gat a l'aigua. Dissabte, 5:45, arrencarà el municipal de la Roureda aquest duel entre el Sabadell Rugby Club i el Mataró. Acabem en el món de la cistella amb la nova derrota fora de casa del bàsquet Pia. Si l'equip es mostra com un tro molt sòlid al carrer Garcilaso, els números canvien radicalment quan juga com a visitant. Aquest cop va ser l'Alpicat de Lleida qui es va imposar per 70-52 als Escolapis. I això que la Pia va començar sorprenent a un conjunt de la part alta de la classificació d'aquesta Copa Catalunya. Els de Jaume Prat, per exemple, van arribar a posar-se 8-23, però l'Alpicat va capgirar el marcador en començar la segona meitat i, sobretot, el pitjor va ser el tram final, els últims 6 minuts, sense cap punt, sense cap anotació a Escolàpia. És la quarta derrota consecutiva fora de casa pels de Jaume Prat, que continuen en llocs de promoció de permanència, i aquest diumenge a les 6 disputaran un important compromís contra el conjunt que se situa just per sobre, és a dir, al Molins de Rei. Pau Viladomat, jugador de l'Escola Pia de Bàsquet, pensa no només en el triomf, sinó també en l'abaraix.
Hem de guanyar el partit de més de 7 punts, com sigui, perquè significarà això, no? Passar-los per sota, o sigui, per sobre, i a més a l'abaraix. Per tant, són dos partits que quan falten ja tan poques jornades, pues, ostres, és molt important.
Per cert, encara en bàsquet, el Global no va jugar. El duel clau que tenia per la permanència dissabte al Pavelló del Nord davant del Vista Azul, el penúltim classificat, bàsicament perquè els sevillans van tenir problemes amb els vols. No van poder arribar a temps, no van poder viatjar cap a terres catalanes i això va ajornar sense data el compromís. Per tant, l'equip d'Òscar Trigo encara no ha pogut certificar la salvació en aquesta primera divisió de bàsquet en cadira de rodes i el pròxim compromís serà més la setmana vinent, no aquesta sinó l'altra, a la pista del líder invicta de les Roces. De cara a demà, a l'Hotel Suís farem la prèvia de la Supercopa Catalunya que juga a Sabadell, la disputen el Barça i el Girona, i en parlarem amb el president de la Federació Catalana, el sabadellenc Joan Soteras, i també amb l'àrbitre del partit, el també sabadellenc David Medie Jiménez. A més, xerrarem amb un exjugador del Sabadell a l'Alteruel, tindrem un recop als nostàlgics amb el millor any arlequinat i també, d'altres coses, la prèvia del derbi de tercera catalana entre el Can Rull Rómulo Tronchoni i el Tibidabo Torre Romeu.
Hotel Suís.
Amb aquest menú del dia de demà acabem una mica atropellats avui. Us envio una abraçada des del control de Sol Toni González i el Joel Naveira, el nostre estudiant en pràctiques des de la redacció. Que vagi molt bé, adeu-siau, una abraçada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.